Són les 5 de la tarda, 8 minuts, encetem aquesta tercera hora del programa. Ho fem saludant a Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui abordarem el canvi climàtic, però des d'un altre punt de vista que no us deixa anar, això us asseguro, us ho asseguro, no us deixarà indiferents. Cailà.
Així és, efectivament, però primer de tots, si et sembla, exposem les darreres dades de la ONU. Les Nacions Unides alerten que les emissions creixeran un 16% fins al 2030, i això provocarà que la temperatura del planeta augmenti 2,7 graus a finals de segle. Així ho constata un informe publicat abans de la propera cimera del clima, que se celebrarà al novembre a Glasgow, al Regne Unit. I avui el que ens preguntem és: ens adrecem de manera imparable cap a una catàstrofe natural tèrmica? És imparable l'escalfament global del planeta?
Doncs avui conversarem d'aquesta i d'altres qüestions amb un investigador que estudia com ha evolucionat el paisatge i el clima des de fa milers d'anys, a partir de les restes de pol·len fossilitzades, i ella ens explicarà que, en fi, que quina és la tendència natural del clima i cap a on anem. Si cap a aquest escalfament il·limitat del planeta, o vés a saber si això farà un tomb i anem cap al fred. Per tant, hi haurà arguments de tota mena durant els propers minuts, senyor Virgili.
No, però és que diuen que anem cap a la calor, que farà més calor que les temperatures.
Ara en parlarem, per això dic que no us deixarà indiferents. Saludem el Francesc Burjacs, investigador d'ICREA, adscrit a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i professor de prehistòria a la Universitat Rovira i Virgili. Professor, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, i perquè quedi clar, per subratllar-ho, perquè ara ho estàvem parlant a micro tancat, vostè no és un negacionista de l'escalfament global del planeta.
No, perquè si tenim en compte que la Terra té, l'atmosfera té gasos hivernacle, i que el diòxid de carboni, el CO2, és un gas hivernacle, i nosaltres el anem augmentant aquests nivells de CO2, evidentment la base, aquesta base fisicoquímica, no? És evident que anirien cap a un escalfament. Tanmateix, seria lineal respecte al diòxid, només respecte al diòxid de carboni.
Vostè diu, i ara ja entrem al moll de l'os, a banda del CO2 hi ha molts altres factors que intervenen en l'evolució del clima. Com per exemple quins, professor?
Bueno, per un cantó hi ha tot el tema de la qüestió astronòmica, no? Vull dir que a part de lo del dia a la nit, de les estacions de l'any, també hi ha tres moviments més de la Terra respecte al Sol, que canvien la seva òrbita i la seva inclinació, que això també fa que, i sabem pels estudis que s'han fet del passat, que això és cíclic, hi ha uns cicles climàtics, no? I que actualment estem en un cicle interglacial al final. Estem al final d'un cicle interglacial. Interglacial vol dir de temperatures benignes, i que ara el que hauria de venir com a dinàmica natural, cíclica, hauríem d'estar entrant ja en una fase glacial.
Per tant, el segon titular seria que, segons vostè, i segons ara ens ho explicarà, estaríem a les portes d'un cicle de tornar a un cicle glacial.
Correcte.
Per tant, aniríem cap a un cicle de fred, de més fred.
Sí, sí.
Vol dir, perquè hi ha molta gent ja que ja li deu estar tremolant la ràdio, ja deu estar... Què estan dient aquí al programa? M'ha parlat d'aquesta variant astronòmica. Després tinc altres apunts que volia comentar vostè. Per exemple, les radiacions solars.
Clar, la radiació solar varia cíclicament, també. Tots hem sentit parlar de les tacles solars, són cicles d'11 anys i escaig. Tots hem sentit parlar de les aurores boreals, això és el cicle de les dobles taques solars, i té altres, el Sol té altres reaccions, vull dir, que canvien amb el temps, que normalment són cícliques, també són periòdiques o semiperiòdiques, i que fan que també això, que la Terra rebi més energia o menys, per exemple, fa 300 anys, durant la petita edat del glaç, hi havia un mínim de taques solars. Per tant, hi havia un mínim de radiació del Sol. Com es va haver afectat? Bueno, doncs, Europa, mitja Europa va quedar glaçada, els hiverns.
Altres apunts. Les aigües de l'oceà, la circulació oceànica, també afecta el clima.
Sí, perquè, clar, a última hora, després de... tinguent en compte els canvis astronòmics, tinguent en compte els canvis de l'energia solar, del balanç energètic que rebem del Sol... Clar, aquesta energia on s'emmagatzema? Aquesta energia s'emmagatzema sobretot a l'aigua, als oceans, als mars. O sigui, el mar és el gran, la gran pila, la gran acumulador, la gran bateria d'energia de la Terra. I sabem que hi ha corrents marines. Clar, llavors, aquests corrents marins, el que fan, que donen la volta a tot el món, a tot el planeta, vull dir, fan que distribueixi la temperatura i, per tant, el clima de cada zona. I si mirem en un mapa a una mateixa latitud del globus, a un cantó o a l'altre, hi ha unes diferències tèrmiques brutals, importants, estan en el mateix paral·lel. Per tant, el mateix paral·lel, hauríem d'estar a la mateixa temperatura, no? Les mitjanes globals de cada any hauria de ser la mateixa. Però no, perquè hi ha aquest efecte dels corrents oceànics. Clar, per exemple, Europa, la façana occidental, l'Atlàntic, la façana atlàntica d'Europa, vull dir, es veu beneficiada per la corrent del Golf. És una corrent càlida que ve cap aquí i que manté l'Europa, aquesta part d'Europa, temperada a l'hivern. A l'altre cantó de l'Atlàntic, el mateix paral·lel, allà es glacen de fred. I és el mateix paral·lel. Clar, això què és degut? Els corrents marins.
Parlàvem d'altres aspectes, a banda del CO2 que intervenen en l'evolució del clima. Hem parlat de les variacions astronòmiques, hem parlat de les radiacions solars, de les aigües de l'oceà, dels vents i dels volcans, que també afecten el clima. Que aquests dies, precisament, en parlem i molt de La Palma. De quina manera afecten els volcans el clima?
Bé, en aquest cas, els volcans, com que el que admeten, bàsicament, és diòxid de sofre, en aquest cas el que fa és... però no és ben bé tant pel diòxid de sofre, sinó com... perquè forma una calitxa, fa tots aquests gasos que emeten els volcans, junt amb les cendres, els gasos... fa una calitxa que això fa que la radiació solar no arribi a baix a la superfície de la Terra. Per tant, és l'efecte contrari al gas hivernacle. O sigui, en aquest cas, ara nosaltres imaginem que ara de cop i volta al nostre planeta comencen a haver-hi erupcions arreu. Clar, es quedaria l'estratosfera plena d'una calima que evitaria que baixés a això. Clar, per tant, aquests que fan el pronòstic de que d'aquí finals de segle tindrem 3 graus més de mitjana al planeta, no sé si tenen en compte que poden haver-hi erupcions volcàniques que mitiguin l'efecte de l'efecte hivernacle, dels gasos hivernacle.
Tots parlem de canvi climàtic, però vostè prefereix parlar d'escalfament global. Per què? Quina diferència hi ha entre canvi climàtic i escalfament global?
Va, ja sabem com entrem amb el tema dels noms i posar etiquetes. És complicat. No, però a mi sempre m'ha molestat, però no és d'ara, ja des de que vaig, pràcticament des que vaig acabar la carrera i això, perquè ja es començava a parlar d'aquest tema. I clar, de canvis climàtics hi ha hagut de milers. Al llarg de la vida de la Terra n'hi ha hagut milers. Ja no et parlaré a escala geològica. Parlem només des de que hi ha homes sobre la Terra, des de fa 3 milions d'anys, hi ha hagut multitud de canvis climàtics, de gran mesura o de mesura més pequeña, no? De la magnitud. La magnitud canvia, però n'hi ha hagut moltíssims. Llavors, clar, com que de manera natural es produeixen canvis climàtics, no li diguem canvi climàtic això que estem produint nosaltres. No? Que ara diem... Bueno, és que som nosaltres que estem canviant el clima perquè estem introduint gasos hivernacles, no sé què. No? Canvi climàtic? No. Això és una altra cosa. Això està a banda de la natura. La natura segueix el seu curs. I una altra cosa és el que podem produir nosaltres.
Que nosaltres el que produiríem, professor, seria l'escalfament global.
Correcte. Bé, seria una manera de dir-ho, Podríem trobar altres maneres, però ho dic perquè això ja s'ha dit, global warming. Ja és un concepte anglès que es va introduir al començament i que es deia escalfament global. No sé per què després s'ha pogut canviar a canvi climàtic.
Vostè estudia com ha evolucionat, com dèiem, el paisatge i el clima a partir de les restes fòssils de polen. Com poden saber el clima que feia fa milers d'anys a partir d'aquestes restes de polen?
Bé, en aquest cas es tracta d'una tècnica analítica que és deductiva. És a dir, nosaltres podem reconstruir el paisatge... del passat, però és clar, el passatge del passat no és ben bé el clima, però sí que nosaltres sabem que cada paisatge vegetal, que cada tipus de bosc, obeeix a un tipus de clima. Per tant, nosaltres podem saber quin clima hi havia a través de la vegetació. Però a més, vull dir, com que fem quantificació, no?, amb aquestes analítiques fem una quantificació, podem arribar a fer models que ens poden, que, dels quals podem deduir també temperatures del passat o fins i tot pluviometries, no? Pluges del passat. Mm. Però és un mètode deductiu.
Marta.
Professor, vostè deia ara que al llarg de la història hi ha hagut milers de canvis climàtics. Cada quan es produeix un canvi climàtic? No sé si hi ha uns cicles, una quantitat d'anys en què més o menys es produeix un canvi climàtic.
Sí, és cicli, però és això que deia, no? Depèn de la magnitud. Clar, per exemple, i això s'ha pogut comprovar a través de del càlcul matemàtic de les variacions astronòmiques, no? Del nostre moviment del planeta a través del sistema solar, s'ha pogut constatar que aquests cicles astronòmics coincideixen amb les corbes paleoclimàtiques que nosaltres podem obtenir dels sediments marins o dels gels antàrtics o de Groenlàndia. Per tant, sí, hi ha cicles de 100.000 anys, hi ha cicles de 40.000 anys, hi ha cicles de 26.000 anys, hi ha microcicles, i encara hi ha microcicles més petits, com per exemple es parla de l'òptim climàtic de l'època romana, de l'òptim medieval o de la petita edat del glaç, no? De fa 300 anys. Per tant, sí, podem, hi ha macrocicles i hi ha microcicles, però solen ser matemàtics, periòdics.
D'acord. I els períodes aquests interglacials, que és on ens trobem ara, pel que vostè ens deia, que ara ens trobem en un període interglacial, això sí. Quant temps dura?
Mira, aquest període interglacial va començar ara fa uns 11.700 anys, això s'ha pogut calcular força bé amb els gels de Groenlàndia, i bueno, ja els tenim al final, perquè normalment, quan tirem cap enrere, malgrat els cicles no són mai còpies uns dels altres, no? Hi ha variacions, normalment aquests cicles interglacials són d'uns 10.000 anys. Per tant, si ara ja portem 11.700, vol dir que estem a les darreries, d'aquest cicle natural.
Per tant, en aquestes darreries, és a dir, no sé si tenen estudiat com canvia el clima, és a dir, com es produeix aquest canvi, perquè si tots els estudis... si tots aquí els estudis, inclús les Nacions Unides, alerten que les emissions creixeran, és a dir, que el que dèiem abans, no? Un 16%, i que el 2030 això provocarà que la temperatura del planeta augmenti 2,7 graus a finals de segle, com canviaria aquest en fi, no només aquest pronòstic, sinó aquest canvi climàtic que parlàvem. Mm-hmm.
Quan busquem aquests canvis, en el passat trobem diferents models. No hi ha un únic model. Mm. N'hi ha diferents. N'hi ha que són sobtats, n'hi ha que són lineals, n'hi ha que són, bueno, més pausats, n'hi ha que són abruptes. Trobem de tot. Clar, llavors ara poder explicar exactament...
Bueno, no li demanaré sí. com serà, però sí que m'agradaria que m'expliqués alguns exemples de tipus de canvis. O sigui, com sorgeix això? Com comença...
Un abrupte, per exemple.
Bueno, perquè, és clar, és que hem d'entendre que lo del clima no és tan senzill com això de posar una corba de CO2 i posar una corba de temperatura al costat. No. Això són dues variables, o és una variable, no? Dins del clima intervenen moltíssimes variables, moltes. Clar, llavors depèn, o sigui, i ho tenim poc estudiat, la veritat és que penso que el clima i el paleoclima, sobretot, o sigui, està més estudiat la meteorologia, el clima actual, que no pas el paleoclima. O sigui, d'estudis paleoclimàtics n'hi ha, però comparat amb els que es fan de l'actualitat, n'hi ha poquíssims. Per tant, hi ha poc coneixement. Necessitem molt més coneixement del passat per poder anar responent aquestes preguntes que em fas. Sabem grans models, pot ser ràpid, pot ser lent, però no tenim la suficient informació com per dir com serà el final d'aquest cicle interglacial. Serà abrupte? Serà...
No ho sé. Però segons aquests estudis que vostè em parla, aquests cicles sí que passen per períodes glacials, períodes interglacials, i torna a haver-hi un període glacial?
Sí.
Sí. La fluctuació és aquesta, permanentment, del clima?
La ciclicitat és...
Això és el que li demanen.
Fred, calor...
I ara estem en calor.
Ara estem en calor, correcte.
I aleshores aniríem cap al cicle del fred.
De fet, d'aquests 11.700 anys que deia...
Sí.
el màxim de temperatures i el que diem òptim climàtic d'aquesta fase interglacial, això ja va succeir fa 7.000 anys. I això ja és aigua passada des de fa 100.000 anys. La tendència és a davallar la temperatura. El que passa que encara estem a unes temperatures que podem dir no són glacials, però la tendència no ve d'ara, la tendència ja ve del començament d'aquest cicle interglacial.
Ara li faré una pregunta a tipus alumne, és a dir, això que estem veient, per exemple, la reducció de les glaceres, això que ara que tothom parla, que és això és l'efecte climàtic, no? La reducció de les... En aquests períodes que vostè comentava de glacial interglacial també es produeix, és a dir, unes glaceres que comencen, no sé si ho tenen estudiat, de que es van començar reduint el seu dia i després en el període glacial es van tornar a desenvolupar. Això ha passat.
Sí. Bueno, aquell home que van trobar als Alps, no? Sí. Pues aquell home durant una fase d'aquestes fredes, vull dir, va quedar allà colgat, i després, quan hi ha hagut un escalfament, va sortir això. Els mamuts que estan trobant a Sibèria. Sí. El mamut és un animal que ve de l'última era glacial, es va anar reculant, es va anar quedant cap allà al nord, i fa 4.000 anys, els últims es van quedar allà congelats. Amb aquest escalfament d'ara...
Sí,
es desglacen i surten, però clar, al moment en què ells van arribar allà no estava glaçat allò. Això es va glaçar després.
Marta.
Sí, jo voldria saber si, malgrat aquesta tendència natural del clima d'anar del fred cap a la calor, ara vostè deia, de manera natural, la tendència ara és anar cap al fred. Però la influència de l'home podria fer que tot això canviés? Es podria carregar aquesta tendència natural del clima? Perquè això, en el fons, és com una cursa de veure qui té més pes. Si la tendència natural del clima que ara aniria cap al fred, o el que estem provocant els homes, que és escalfar l'atmosfera, no?
Correcte, si la majoria de col·legues de climatòlegs, vull dir que treballen en clima, te diran que ens assaltarem la dinàmica natural del clima i que trigarem molt de temps a tornar a entrar, molts milers d'anys, a entrar en una nova fase glacial, que és el que tocaria. Ells ja reconeixen que ara tocaria entrar en una fase glacial. Però ells pensen que la nostra dinàmica serà molt més forta que no la dinàmica natural. Clar, jo aquí faria una reflexió. Hem estat dominants des dels orígens de la nostra civilització per la teocràcia, no? Per una teocràcia, vull dir, tot el centre, tot eren els déus, no? I en el moment en què comença l'humanisme i comencem a passar a dominar el pensament humà, no? Penso que ara hem arribat a l'antropocentrisme, no? Vull dir, ara sembla com si l'home fos capaç de tot, no? Com si l'home fos capaç de dominar la naturalesa, de canviar-ho tot i... No sé, jo penso que la dinàmica de la naturalesa és molt forta i que, bueno, a part d'això, no? Això seria potser una reflexió més filosòfica, però en tinc dades de científiques, no? De la mateixa manera que fa 2.000 anys estàvem a l'òptim climàtic de l'època romana, després vam estar a l'òptim climàtic 1.000 anys després, al voltant de l'any 1000 amb el medieval, i ara estaríem a l'òptim climàtic de temperatures modern. Podríem posar l'etiqueta que vulguem, diguem-lo com... Però per mi estem pujant, o sigui, a part de la influència que nosaltres podem fer, estem remuntant d'aquella petita edat de glaç de fa 300 anys, ara estem remuntant i estem arribant als màxims de temperatura, com s'havia arribat a l'edat mitjana o s'havia arribat a l'època romana.
Però, perdoni, aleshores, aquesta petita època climàtica que vostè diu de fa 300 anys, pel segle XVII, es veu que hi va haver molt males collites a causa del fred.
Correcte.
I això va ser una catàstrofe a nivell europeu, que molta gent moria perquè no tenien blat per menjar.
Bueno, és aquesta petita edat, petita edat de gel a Europa, gel. No, professor?
Correcte, sí, és clar, és que s'ho van passar molt malament i va haver-hi molta gana.
I això només era una petita circumstància, sí, que va durar això? Va durar 100 anys? O...
Bueno, amb els seus més i menys, vull dir, el màxim estarien aquí, a partir d'aquí ens anem recuperant, però ja ve de darrere, però és que és allò que diem, hauríem de veure, que ara hauríem de tindre una gràfica, i veure com això va fluctuant, no? Clar, hi ha uns màxims i uns mínims.
És a dir, si tiréssim, com que vostè parla de milers i milers d'anys enrere, si tiréssim molt, molt, molt enrere, aquí, el que és el territori català, hi ha molts llocs que et diuen, doncs aquí en el seu dia això era una, el clima era tropical.
Una selva, sí.
Això, no sé si, això era una selva. Aquí vivien, què diré jo, els animals, no sé, animals que ara no tenim, hipopòtams, etcètera, etcètera, aquí, a Catalunya.
Fa 3 milions d'anys.
Clar, aleshores, la pregunta és, les temperatures en aquell moment eren més altes que les que tenim ara? O sigui, mira, dic perquè vostè parlàvem d'aquestes curves, quan ens parlen d'això, quan parles amb paleontòleg i t'ho expliquen, no? Aquí hi havia aquest tipus d'animals, teníem temperatures molt més altes, això era com el tròpic, etcètera. A quines temperatures estàvem aquí?
Molt més elevades que ara. Vull dir,
molt més elevades.
No sé si coneixeu el cas del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, on excavem un jaciment de fa 3 milions d'anys, i que és a l'interior d'un volcà, un volcà que va petar, i llavors a l'interior va quedar una llacuna, i en allà hi anaven els animals, i en allà hi anaven tapirs, i anaven uns bous que ja estan extingits, i la vegetació que hem pogut reconstruir és una vegetació subtropical. Clar, és a dir, fa 3 milions d'anys, a Caldes de Malavella, era el tròpic.
Fixa't.
Per què? Perquè els nivells de diòxid de carboni eren molt més elevats que ara. Clar, i llavors no hi havia homes. En la nostra espècie encara no hi havia cap espècie domini que circulés per la Terra.
I d'on venia el diòxid de carboni, doncs?
Bueno, és que el diòxid de carboni és un gas natural, vull dir que s'allibera, s'emmagatzema. Clar, el problema, nosaltres ara estem gastant un carboni que estava emmagatzemat en forma de carbó, de petroli, del que sigui, clar. No? Estava emmagatzemat allà sota. Clar, si... Ara l'estem alliberant d'una manera antròpica. O sigui, som nosaltres qui l'alliberem. Però, bueno, això també es podria alliberar de forma, d'una manera natural, no? Un cataclisme, un terratrèmol, podria sortir també el petroli a fora, i no sé què, i cremar-se, i llavors també... Vull dir que, clar, que el carboni, el diòxid de carboni, és un gas natural que circula per aquí, i que, té, bueno, doncs que no només nosaltres el podem alliberar, s'allibera de moltes maneres.
I vostè qui creu que guanyarà? El canvi climàtic natural del planeta o l'escalfament global que fem les persones?
Jo si fes una porra apostaria perquè no trencarem la dinàmica natural. Entre altres coses perquè 3 graus més de temperatura fa 100.000 anys l'home de Neandertal aquí a casa nostra ja els va viure.
I, clar, això li volia preguntar jo, professor, expliqui'ns perquè vostè deia, m'explicava aquest matí, que justament els neandertals van viure amb temperatures 3 graus més elevades que les actuals.
Sí, sí, sí. Bueno, alguns, els neandertals que van viure en aquesta època de fa 110-120.000 anys, eh? Perquè després els neandertals arriben fins als 40.000. Bueno, i encara n'hi han de neandertals, eh? Perquè com que ens van barrejar, la genètica que ens van barrejar, o sigui que ara portem un component de neandertal. Però bé, aquests de fa 110-120.000 anys van viure temperatures superiors que estàvem, en aquesta època estàvem a la interglacial anterior. Abans d'aquest nostre n'hi ha un altre, que és aquest, que van viure els neandertals, que era una fase interglacial, i les temperatures van ser superiors a l'actual interglacial. No les d'ara, fins i tot les d'aquestes que deia de fa 100.000 anys, vull dir que també eren superiors a les actuals.
Per tant, si pugessin 2,7 graus de temperatura a finals d'aquest segle, que és la previsió que fan les Nacions Unides... Això, a veure, això pot provocar una sèrie de problemes com desgel, que augmentin els nivells del mar, amb tot el que això comporta per moltíssima gent que viu a les costes, però des d'un punt de vista físic, els 2,7 que vivim amb més calor, això ho podem aguantar com a espècie.
Sí, home, perquè també t'ho estan aguantant els que viuen ara al tròpic, no? Vull dir, no. Això no és problema. O sigui, el problema d'aquí és, en tot cas, és econòmic. I llavors... Això els emprenya els que han de fer previsions econòmiques perquè no saben ben bé el que han de fer. No saben si han de comprar terres per cultivar no sé quin país o no l'altre, perquè esclar, no saben si hi haurà pluges o no. O sigui, bàsicament és un problema econòmic, però no és un problema de cara... Bueno, un problema econòmic pel sistema actual. Si nosaltres ara ens pensem en altres tipus de sistemes econòmics, tampoc seria problema. O sigui, és un problema pel sistema econòmic actual. Però jo penso que es poden establir altres sistemes econòmics que el canvi climàtic no li afecti. Mm-hmm. I, per exemple, ja des de fa molt de temps ho diem, que no es construeixi a sobre de les platges, que es construeixi més endintre. No cal construir arran de mar, perquè, clar, si ara nosaltres ho fem pujar, o és igual, vull dir, nosaltres hem fet un estudi a la zona de València en la que fa 6.000 anys el mar estava un quilòmetre més endins que ara. Després va recular. Però vull dir que també, sense causes antròpiques, la línia de la costa varia de manera natural. Per tant, és absurd construir a sobre de la platja, perquè saps que algun dia vindrà un temporal i se t'emportarà a la casa.
D'aquesta conversa, el que interpreto és que hi ha poca... Quan analitzem el clima i el canvi climàtic, tant anomenat canvi climàtic, en moltes coses hi ha poca perspectiva, és a dir, que tirem poc enrere. Pel que vostè està explicant, perquè si em diu que fa un grapat d'anys la costa està... O sigui, l'aigua arribava un quilòmetre més endins i després va recular, doncs això vol dir que no s'ha parat massa atenció amb el que va passar en el seu dia, no?
T'ho diré en poques paraules. O sigui, els interessos del sistema econòmic actual, o el que fan, les decisions que pren, no tenen en compte per res la universitat. Llavors jo ja, a la meva edat, jo ja em pregunto... Per què serveix tot el coneixement que genera la universitat? Perquè si després el coneixement que tenim no s'aplica a la vida actual, a la vida real, quotidiana, nosaltres estem... Esclar, llavors ja ho entenc, no? Perquè molts amics em diuen, tu què fas? Va, jo investigo això. Diu, això és una pèrdua de temps, això no serveix per res. No, és veritat, no serveix per res perquè no ens tenen en compte.
Sí, ahir en parlàvem aquí al programa del que és la construcció, per exemple, doncs, a zones volcàniques, no? Com ara està passant a La Palma, que hi ha un grapat, hi ha desaparegut 200 cases, i parlàvem de com pot ser que es construeixi segons quines zones, no? Per exemple, al seu dia, el que és el llindar d'un riu, no?
Sí, les rieres, vostè, els barrancs...
És a dir, que hi ha estudis, però, com vostè diu, no se'ls hi para atenció.
Sí, bueno, els de les facultats de geologia tenen departaments només dedicats a riscos naturals. I la seva feina és aquesta, és dir, aquí hi ha un risc natural.
I no els hi fan cas.
Per lo que sigui, per construir, per plantar, per... no se'ls hi fa cas. No. Ara, el departament està allà, No, i a més generen informes, perquè, és clar, com que moltes vegades hi ha obligació de generar informes, però com que és obligatori, tu generes l'informe, l'envies, el cobres, però després ells foten el que volen. Aquell informe no el tenen en compte.
Francesc Burjacs, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
A vosaltres.
Molt interessant aquesta conversa. D'aquestes que quan arribem a casa, si més no jo, avui em faré una mica el mec a casa dient, escolta, això, mira, que hem parlat avui amb un professor, i si és d'aquests dies que te'n vas a casa amb alguna cosa de més, saps, amb un valor afegit. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
Investigador de ICREA, adscrita a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i fes cerca, i professor de prehistòria a la Universitat Rovira i Virgili. Ara farem reu una pausa de 3 minuts i ens espera a Madrid, com cada dimecres, Ernesto i Kaiser. Fins ara. Versió RAC 1.